Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia a tothom, amics de la veu de Navàs, en el dial de la freqüència modulada al 107.9. Comencem una nova temporada del programa Ciència a l'abast de tothom. Aquest cop ho fem amb un tema singular, poc habitual de parlar-ne. Ens dedicarem a tractar sobre la congelació, primer d'aliments, i després ens preguntarem fins i tot si es pot congelar el cos humà i després, posteriorment, tornar-lo, diguem-ne, a ressuscitar. Se n'ha parlat a vegades, avui dedicarem una estoneta, encara que ja dic, primer parlarem de temes de fred, de congelació d'aliments, de la nevera, del congelador, també interessants, per acabar doncs, amb temes una mica més problemàtics sobre la congelació, sobre el fred, com és la congelació d'esperma o els òrgans per transplantar d'una persona, i per tant acabarem doncs, amb això, amb la congelació o no, la criogenació, que se'n diu, del cos humà. El programa l'ha titulat això, congelar aliments i congelar el cos humà. Tots sabem que si posem aigua a bullir, obtenim vapor, i si la posem al congelador, obtenim gel. Amb aquests dos senzills experiments obtenim, diguem-ne, tres estats de la matèria: sòlid, el gel, líquid, l'aigua, i gasós, el vapor. Això, aquests tres estats, tan solament els diferencia la temperatura, tots ho coneixem. El líquid és més fred que el gas i el sòlid és més fred que el líquid. Per tant, el calor i el fred, diguem tècnicament, són temes d'agitació de les molècules que formen el cos. Si les tenim més excitades, si les agitem més, el cos aquell, d'alguna manera tendeix a escalfar-se. Això pot ser pel foc o pot ser per fricció o per altres sistemes. I en canvi, si disminuïm l'energia d'aquell cos, entren en un estat de poc moviment i les molècules es refreden i quasi bé es paren. A més d'aquests tres estats que sempre ens han explicat, sòlid, líquid i gasós, avui dia coneixem encara un quart estat de la matèria, el que se'n diu el plasma. És un estat gasós molt calent, temperatura molt alta, diguem entre 10.000 graus i milions de graus. Allà les molècules diguem que se separen violentament i només existeixen àtoms d'alguna manera solitaris. El plasma aquest es diferencia de l'estat gasós, no és el mateix. Per exemple, a les estrelles, com en el Sol, hi ha doncs això, el quart estat de la matèria, hi ha una espècie de plasma a temperatures, com tots sabem, de milions de graus. I no solament en el Sol, sinó a les estrelles i en molta part de l'univers. La part que nosaltres coneixem no passa això, hi ha molt poc plasma, encara que es pot aconseguir doncs, amb un tipus de soplete, podríem dir, o amb uns forns de plasma a altíssimes temperatures. Però a l'univers diuen que el 99% de la matèria es troba això, en forma de plasma. Pensem només amb el Sol i totes les estrelles. Més a prop nostre, la llum d'un fluorescent de baix consum, també a dintre hi ha una temperatura interior com un plasma. O bé, quan cau un llamp, el raig d'una tempesta d'un llamp és una temperatura equivalent a la del plasma, o el resplendor de l'aurora boreal, quan la veiem a distància. Per tant, tot el contrari de, diguem-ne, d'això que estem explicant ara, d'escalfar fins a temperatures insospitables, milions de graus, seria refredar una substància. Fins a arribar a que el moviment de les seves molècules es detindria. I això es coneix com el zero absolut. O sigui, si anem refredant un cos, pràcticament el anem paralitzant, i arribaria a una temperatura que se'n diu el zero absolut i que els científics parlen de que és a 273 graus sota zero. O sigui, a menys 273 graus. Encara que, diguem-ne, els tècnics, els científics, han refredat substàncies fins a arribar molt a prop d'aquest zero absolut, mai han pogut arribar a aquesta temperatura de 273 sota zero. El problema és que per poder veure, diguem-ne, una substància tan freda com el zero absolut aquest, necessitem un tipus de, podríem dir-ne, d'aparell, de microscopi, que emet llum, i aquesta mica de llum que emet ja eleva suficientment com la temperatura perquè no puguem aconseguir el zero absolut. Si està molt a prop, a milionèsimes de grau, però no s'ha arribat mai a menys 273 graus de temperatura. I parlant de fred i calor, també el clima, doncs, és potser el que tenim més a la boca constantment, i també hi ha hagut temperatures extremes de calor i de fred. Anem a repassar-ne algunes més entorn nostre. La temperatura més alta en el clima que s'ha aconseguit al món ha sigut el desert de Líbia, que es van obtenir temperatures de 57,7 graus. O sigui, a l'ombra, 57,7 graus, això va ser l'any 1922, que hi hagi constància. A Europa, el rècord el tenim a Sevilla. A Sevilla s'ha aconseguit 50 graus a l'ombra, això l'any 1881, i a Grècia se'n van aconseguir 46 graus a l'ombra. Són les més altes que hi ha hagut, eh? Aquí a Manresa o al Bages, les que tenim constància, és que l'any 1987, per tant ara portem 20 anys, es van assolir el mes d'agost 43,5 graus a l'ombra, 43 graus i mig a l'ombra. Això com a altes. I com a temperatures baixes, ja que avui estem parlant de les dues coses de moment, el rècord mundial de fred el tenen a l'Antàrtida, al Pol Sud, una estació que hi té Rússia, a Vostok, que van arribar en menys 91 grau, o sigui, 91,5 exactament, per ser exactes, sota zero, doncs en aquesta estació de Vostok, a Rússia. Aquí a casa nostra, diguem les dades que tenim de Manresa, que hi ha un procés més llarg, doncs es tenen 70-80 anys de història de la temperatura. L'any 62 i l'any 71 es van assolir 19 sota 0. Per tant, la temperatura més freda aquí a l'entorn nostre ha sigut de 19 graus sota 0. I a Catalunya el rècord de temperatura a l'hivern de gelor, de freda, el té l'estany d'Estangento, que va assolir els 32 sota 0. 32 graus sota 0, que Déu-n'hi-do. Anem a comentar una mica lo de això, congelar aliments, la cadena del fred, que parlem vegades. El problema, diguem, de conservar aliments és tan antic com l'home. Els éssers humans, des de que van començar a practicar l'agricultura o la pagesia, doncs han buscat sistemes per conservar allò que sobra, els excedents de productes al camp, per èpoques, diguem, que després hi hagi poc per escassetat. Tots aquests sistemes naturals tenen per missió eliminar o retardar, quan el refredem, l'activitat dels microorganismes i dels enzims responsables d'alterar els aliments. O sigui, les dues coses que alteren els aliments són els bitxos, els microorganismes, podríem dir-ho d'una manera vulgar, i després també els enzims que porta el mateix aliment. Primer es va aprendre a fer dessecació dels aliments a l'aire lliure, o bé, avui dia, amb sales més ben acondicionades. Allà, diguem, s'asseca, es treu la humitat, es treu l'aigua de la fruita, d'algunes llegums, de pastes seques, d'embotits, que la missió és aquesta, eliminar, evaporar una part de l'aigua. I així els gèrmens queden inactius o poden arribar a morir. I la fruita, la verdura, les pastes no es podreixen, no es fan malbé. A més de la dessecació o el secatge, hi ha el que se'n diu el salat, la salaó, que es pot fer amb sec o es pot fer amb salmorra, una concentració d'aigua i sal. Això es fa amb el bacallà, es fa amb sardines, es fa amb anxoves i es fa amb altres també productes. També hi ha per conservar els aliments el fumat, l'ahumado, i això es fa amb fum, senzillament, tal com es diu fumat, i té un efecte semblant al del salat. Evita que es desenvolupin, diguem, gèrmens, microorganismes, bacteris, virus, que doncs farien malbé a l'aliment. També sabem que, a més del fred, podem esterilitzar pel calor. Per mitjà de la calor, doncs, es conserven aliments en llauna, com es conserva la llet oparitzada, es conserven, doncs, això, conserves, amb la pasteurització exactament igual. S'ha de dur a terme a uns 120 graus i d'aquesta manera també es conserven els aliments. Anem a referir una mica a la congelació pel fred, que, fixeu-vos, el primer, podríem dir, vaixell carregat amb carn, doncs, que la portava congelada, congelada, va arribar a La Haia, venia d'Argentina, de carn d'Argentina, i fa uns 130 anys. Això va ser el primer que es té constància de que va arribar doncs, un carregament de carn congelada i ben conservada. Era l'any 1878 i va arribar al port de La Haia, a Holanda. Quines temperatures necessitem per refredar un producte, per tenir-lo, diguem, a la nevera o el congelador? Doncs, aviteu, nosaltres estem normalment en una cuina o a casa, podríem dir entre 20 i 25 graus, posem-hi, però quan volem tenir un rebost, doncs ja baixem entre 10 i 15 graus, allò ja es manté d'una altra manera, ja és més fresc. Si ho posem a la nevera, en diem refrigeració, i a la nevera hauria d'estar entre, podríem dir, 0 i 8 graus de temperatura, segons la zona de la nevera. És ideal una temperatura entre 2 i 4 graus, perquè si és més baixa, els aliments es poden congelar parcialment i no convé, i també si se supera els 4 graus pot començar el creixement, diguem, de bacteris que facin malbé. Per tant, a la nevera hi hauria d'haver una temperatura entre 2 i 4 graus. I el congelador, que no és el mateix. Doncs la temperatura ideal per conservar els aliments congelats és de 18 sota 0. 18 graus sota 0. D'aquesta manera funcionen els congeladors domèstics, els que tenim a casa, i també quan veiem congelats en un congelador, en una botiga, aquests congeladors oberts, també es troben uns 18 graus sota 0. I aquí els aliments s'hi poden conservar una gran majoria fins a un any i tot. D'aquesta manera es detenen els processos dels bacteris, els microorganismes que podririen, que farien malbé l'aliment, i també detenen els enzims. Els enzims és com si diguéssim unes proteïnes, uns catalitzadors que porten el mateix producte i que fa que es desenvolupi, que es vagi, diguem, evolucionant l'aliment i acabi fent-se malbé. Aquí hi ha un problema quan congelem. L'aigua dels aliments, l'aigua que porten, i en porten molta d'aigua els aliments, es converteix en gel. I llavors, quan es descongela, alguns gèrmens es poden tornar a reproduir i per això convé doncs, fer un consum ràpid una vegada congelats els aliments, perquè si no es podrien i es farien malbé. És important fer la congelació en el menor temps possible i la temperatura més baixa que hagi d'assolir. Això amb no gaire estona, podríem dir. També hi ha la ultracongelació. A més de la nevera, que és la refrigeració o el congelador, hi ha la ultracongelació, que es fa a 40 graus sota zero. Allà tant l'activitat dels microorganismes com dels enzims es bloqueja, es detén, es para, encara que no moren, i recobren la seva activitat, diguem, tornen a viure quan els escalfem. Quan es fa una conservació industrial de llarga durada, els aliments doncs, passen per túnels o màquines de fred que, de forma molt ràpida i instantània, arriben a temperatures de 40 graus sota zero i fins i tot més. Generalment això es fa amb nitrogen líquid, que podria arribar al nitrogen líquid a una temperatura de 196 sota zero. Però ja diem que la congelació d'aliments per conservar-los doncs, ultracongelats es fa a 40 graus sota zero. Encara hi ha un altre aspecte, que és la liofilització. Aquesta és eliminar l'aigua de l'aliment. És treure-li totalment l'aigua que té i així és evitar que es podreixi, que els microorganismes que amb l'aigua viuen actuïn. El gel, el buit i a una temperatura inferior a 30 graus es passa de l'estat sòlid a l'estat gasós sense passar per l'estat líquid. Això és una espècie de liofilització i d'aquesta manera s'elimina l'aigua. És una tècnica que afecta menys el valor, diguem, de proteïnes i de nutrients que té l'aliment. L'inconvenient és que liofilitzar, per tant, eliminar tota l'aigua d'un aliment, té un cost elevat. I això doncs s'aplica menys. S'aplica en el cafè, en els descafeïnats solubles, en alguns granulats, i en productes de llet infantil doncs, que ja es veu que està liofilitzada. Són tots aquests productes que després amb aigua es tornen a refer, podríem dir-ne. També hi ha aliments, verdures, fins i tot, no sé, pebrots, congelats, liofilitzats, perdó, que si els hi tornem doncs, després a posar amb aigua, tornen doncs, a tenir la seva textura que tenien al començament. Es coneix com a cadena del fred el manteniment, diguem, constant d'una temperatura doncs, baixa. I aquesta cadena del fred, tots ho sabem, ha de passar des de que es recull l'aliment o el peix fins que arriba el consumidor. Per tant, s'ha de conservar amb cambres doncs, adequades en el transport, en els punts de venda i després també a la llar. El fred, la congelació, pot deteriorar els aliments, ho hem de tenir en compte. Tinguem doncs, així present que quan congelem es formen uns cristalls de gel en els teixits dels aliments, de les cèl·lules dels aliments, i que si aquests cristalls de gel són massa grossos, foraden les parets de les cèl·lules. Els aliments perden el líquid, s'arruguen. Llavors tenim aquells aliments doncs, arrugats, que perden el suc, que es tornen fibrosos i secs. Perquè els aliments conservin la seva, diguem, textura original, és necessari que aquests cristalls de gel de l'aigua es formin el més petit possible. El més petit possible. No grossos, que llavors és quan els fan malbé. El congelador, doncs, les verdures, les fruites, les carns, el peix, els preparats, diguem, de bulleria, els plats congelats, tot, convé doncs, que es refredi ràpidament i es mantingui en aquesta temperatura per evitar aquest sistema de cristal·lització, de cristalls gruixuts, que és el que no convé. Teòricament, els aliments frescos són una mica més rics en vitamines i sals minerals que no pas els congelats. Però, si no es congelen, diguem, van perdent també la vitamina C que tenen per l'exposició al sol, el calor i la llum, i per tant, al final, la congelació és, diguem-ne, un bon sistema. I quant temps podríem tenir aquests aliments congelats? Varia molt, però la majoria dels aliments, tots ho sabem, el peix fresc, o bé la carn, o bé, jo què sé, verdures, doncs es poden tenir ben bé en una nevera entre 2 i 5 dies i no els hi passa res. I en una nevera que estigui, com hem dit, entre 0 i 8 graus de temperatura, que l'ideal és entre 2 i 4, però entre 0 i 8 doncs pot ser. Els ous hi poden ser fins i tot més temps en una nevera, entre 2 i 3 setmanes. En el congelador, que el congelador doncs ja està a 18 graus sota 0, podem tenir-li entre 6 i 12 mesos molts aliments, carns, hortalisses, pollastre, animals de caça, xai, etc. El porc també. Això entre fins a un any, podríem dir-ne, com a màxim. N'hi ha d'altres que hi poden ser menys temps, màxim mig any, com pastissos, pa i pastes, o bé marisc. Doncs en aquesta primera part hem fet això, una repassada al fred, a la congelació, i ara, d'aquí un moment, entrarem en un altre tema. Fins ara. Na, 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 na. The smell of your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your hometown. I need some shelter of my own protection, baby. Be with myself in center. Clarity, peace, serenity. Go alone. I must take the baby steps till I'm full grown, full grown. Fairy tales don't always have a happy ending, do they? And I foresee the dark ahead if I stay. Myself and I.
myself in center. Clarity, peace, serenity.
Tots els amics de la Veu de Navàs en el programa de un diumenge al mes parlant de ciència, a vegades de tecnologia, a vegades de temes de medi ambient, a vegades de curiositats difícils d'explicar. Avui en parlem una d'aquestes. Parlem del fred, de congelar aliments, però al final arribarem també a saber si podem congelar el cos humà i tornar a reviure al cap d'uns anys, o potser segles, quan algunes malalties siguin més curables i els humans, perdó, puguem viure més anys. Tot això és un somni, no?, de moment. Primer entretinguem-nos amb altres temperatures, amb d'altres temes sobre temperatures molt baixes sobre el fred. Per exemple, la vida sota zero. Hi ha animals que hi poden viure temperatures molt baixes sempre. Els humans, molts mamífers, disposem, diguem, d'uns mecanismes que regulen internament el nostre cos. Estan controlats des del cervell i mantenen el cos a una temperatura determinada. Nosaltres, les persones, ja sabem que entre 36 i 37 graus, la majoria, o 35-37. La hipotèrmia, per sota d'aquesta temperatura, apareix per sota dels 35 graus. Llavors es comença a reduir, diguem, el reg sanguini, el flux sanguini en els humans, es congelen les extremitats, els peus i les mans, i si passem a temperatura per sota de 32 graus, de 32, ja hi ha poca probabilitat de sobreviure. Perdem la respiració i entrem en estat de coma. Conclusió, tota la nostra vida transcorre amb un interval de temperatures molt ajustat. Podríem dir entre 35 i 38 graus, més avall malament i més amunt tenim febre i tots sabem també els problemes que crea. El fred més acusat que mai ha suportat una persona, com ja ho hem dit al començament del programa, va ser a la base russa de Vostok, situada a l'Antàrtida, a uns 20 quilòmetres del Pol Sud, on el termòmetre registrava 90 graus sota zero i allà hi, diguem, hi havia gent a 90 sota zero. Això al Pol Sud. Al Pol Nord la temperatura més baixa s'ha registrat a Sibèria a 72 sota zero. Per tant, alguns extrems del món, diguem, en el Pol Nord s'ha arribat a 72 sota zero i en el Pol Sud a 90 sota zero. La ciutat que suporta les més baixes temperatures de forma regular és una illa que hi ha al Canadà, es diu Ellesmere, on els esquimals d'allà viuen pràcticament una gran part de l'any a 50 graus sota zero. Això al Canadà. Hi ha animals que poden suportar temperatures molt més baixes que no pas nosaltres, no som els únics. La carpa pot viure a 40 sota zero. Hi ha tipus de gossos ensinistrats per geleres que resisteixen bé 120 graus sota zero. I se sap que hi ha un tipus de mosquits que aguanten els 270 sota zero, que això ja és massa. Què passa a prop del zero absolut? El zero absolut, fa una mica que ens hi hem referit, és 273 sota zero. A partir d'aquí, sembla que, vull dir, aquesta temperatura no s'hi ha arribat mai i sembla que és inaccessible pels humans. Se'n diu el zero Kelvin. No s'hi ha arribat mai, però s'ha arribat a milionèsimes de grau, digueu, de grau zero absolut. O sigui, s'ha arribat molt a prop a una milionèsima dels 273 sota zero, però no en aquell 273. O sigui, és curiós, eh? O sigui, està molt a prop, però no s'hi pot arribar. Sembla inaccessible perquè en aquell moment es detén tot. que es para el moviment de, diguem, dels àtoms i les molècules que hi ha al cos i, per tant, diuen que serà impossible arribar-hi. Fins i tot, no solament els humans i la vida, sinó també els materials canvien radicalment les seves propietats, bé siguin tèrmiques, elèctriques, magnètiques. Doncs quan estan prop de sota zero apareix la superconductivitat i la superfluidesa. Anem a dir un moment què són cada una d'aquestes coses, que són molt importants. La superconductivitat vol dir que al passar una corrent elèctrica per aquell cable, si per aquell cable, per aquella planxa, per aquell material, si estigués a prop del zero absolut, no hi hauria cap pèrdua d'energia. La corrent elèctrica es transmetria d'un lloc a l'altre sense cap pèrdua d'energia. No s'escalfaria tampoc el conductor elèctric. Això permet obtenir electroimants superconductors o bé transportar el corrent elèctric amb línies d'alta tensió sense cap pèrdua en els cables. Aquí hi tenen, no cal dir-ho, la vista posada, les importants companyies elèctriques i els investigadors, doncs, per la superconductivitat, que doncs, hi ha un centre fins i tot d'investigació a prop de la Universitat Autònoma que estan treballant amb materials superconductors perquè no tindrien cap pèrdua. Ara sabem que un cable té molta pèrdua, que s'escalfa, que l'energia doncs, que transportem d'un lloc a l'altre sofreix un deteriorament, doncs a molt baixa temperatura no és així. I un altre fenomen que apareix quan estem també a temperatures molt baixes és la superfluidesa. Fa que un líquid no tingui pràcticament viscositat, passi molt fàcilment a través de petits forats, petits parets sumament estretes, podríem dir-ne. Tot això doncs, tindrà aplicacions i té aplicacions tecnològiques que avui no és el dia d'explicar, però que són molt interessants. Amb la conservació pel fred, a més dels aliments, doncs, també hi ha altres propietats, que hi ha altres propietats i d'altres casos en què s'aprofita. Per exemple, avui dia es congelen embrions humans, embrions sencers que són capaços de créixer i desenvolupar-se normalment després d'haver-los conservat amb nitrogen líquid. Un exemple, el novembre passat, el novembre 2006, o sigui, fa poc més de mig any, no fa un any, vaja, una dona de 40 anys va donar a llum, va tenir un criu aquí a Barcelona, era un nen que es havia engendrat a partir d'un embrió congelat amb nitrogen a 196 graus sota zero durant 13 anys. Per tant, un embrió fecundat feia 13 anys que estava congelat a 196 sota zero, el van introduir en aquesta dona estèril i doncs, va donar a llum un nen que està perfectament bé. Sembla que si els embrions són de bona qualitat i la tècnica doncs, emprada també per congelar-ho és adequada, es pot sobreviure doncs, aquest embrió des d'hores fins a molts anys. Fins que es va aprovar la nova llei de reproducció assistida a Espanya, recordareu que s'ha parlat pels diaris i els mitjans de comunicació fa un parell d'anys, els embrions congelats sols podien mantenir-se 5 anys i després s'havien d'utilitzar, donar a altres parelles o destruir. Ara aquest nou text de la llei de reproducció assistida permet conservar-los mentre dura la vida fèrtil de la dona, donant d'embrions, i llavors encara es pot donar, diguem, si no s'ha d'utilitzar per ella mateixa, a altres parelles o per la investigació. A més de congelar embrions humans, també hi ha bancs de semen, hi ha bancs d'ulls en congelació. També s'utilitza el fred, temperatures molt baixes, per conservar i transportar òrgans de donants, per exemple. Un pulmó el podem fer resistir en fred 2 hores, un cor 4 hores bategant, un fetge o un pàncreas entre 8 i 10 hores o un ronyó fins a 48 hores. Els investigadors, no cal dir-ho, els metges, traten d'allargar aquest temps per permetre que no hagin de córrer tant a l'hora d'extreure i implantar un òrgan doncs, entre persones i a vegades entre, que passen d'un país a l'altre. No? Per fer això, què introdueixen també en el cos d'aquestes persones d'aquests òrgans per mantenir-los? El que se'n diu uns crioprotectors. Crio vol dir fred, doncs són unes molècules que es troben doncs, unes molècules que es troben amb animals, però que també es poden produir al laboratori, i que són, podríem dir, com anticongelants, molt derivats de la glicerina o semblant. Per exemple, alguns d'ells que s'introdueixen a la sang per poder transportar òrgans i mantenir-los unes hores en viu, són el glicerol, el sorbitol i la prolina. Glicerol, sorbitol i prolina, que són això, uns anticongelants que tenen les característiques doncs, de reduir al mínim, podríem dir, els cristalls de gel que es formarien a les cèl·lules de l'animal i que danyarien els seus teixits. I hem dit que el principal problema de la congelació d'òrgans és que l'aigua que hi ha en el cos d'aquella persona o d'aquell animal es congeli, formi uns cristalls grossos i destrueixi els teixits i llavors sigui difícil de tornar doncs, a reviure o a fer-ho doncs, viable. Uiteu, hi ha un exemple doncs, a Califòrnia que no fa gaires dies van congelar un hàmster a la Universitat de Califòrnia. Li van treure, i com ho van fer per congelar aquest hàmster? Li van treure tota la sang, tota, i la van substituir per això, per un anticongelant, podríem dir-ne, que es deia, en aquest cas es deia Exten, que era d'origen natural, i llavors van baixar la temperatura, van refredar l'animal per sota de 0 graus. Es van formar uns cristalls microscòpics de gel, petits, no grossos, que haurien destruït, diguem, els òrgans d'aquest petit hàmster, i després d'uns minuts congelat i sense sang, diguem, amb totes les funcions vitals paralitzades, pràcticament doncs, era un ésser mort, el tenien connectat a un respirador, això sí, li van tornar a injectar de nou la seva sang, la sang amb una xeringa, el van tornar a reanimar i aquest hàmster es va tornar a viure com si res. Per tant, són experiències que ja es van fent i ara entrarem en la tercera fase d'aquest programa en el detall de què es fa amb els humans. Doncs aquest cas va ser a Califòrnia amb un hàmster que pràcticament el van tenir sense sang, mort, per sota de 0 graus i amb un anticongelant que no destruís les seves cèl·lules i després el van reanimar i va tornar a viure. Doncs tot això en aquest programa que avui tractem sobre la congelació i la criogenització que ara entrarem a la tercera fase. Fins ara mateix. Na, 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 na. The smell of your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your hometown. I need some shelter of my own protection, baby. Be with myself and center. Clarity, peace, serenity. Go alone. I must take the baby steps till I'm full grown, full grown. Fairy tales don't always have a happy ending, do they? And I foresee the dark ahead if I stay.
myself and center. Clarity, peace, serenity.
Estem a la part final del programa, Ciència a l'abast de tothom. Avui amb el tema de la refrigeració i ara entrem en la part més difícil, a la criogenització. Criogenització, que vol dir hibernar, congelar humans així que moren, per tornar a reviure en el futur, o almenys aquest és el somni o aquest és el dilema d'alguns científics i d'alguns investigadors. La tècnica aquesta, doncs, diguem que se'n diu això, criogènia, criogenització, crio és una paraula grega, una frase que vol dir, doncs, fred. També se'n diu suspensió criogènica i consisteix en preservar persones legalment mortes o animals per una possible reanimació quan la ciència o la tecnologia en el futur doncs, puguin remediar, algunes de les malalties o els danys soferts durant el període doncs, que van viure o que després han estat congelats, que també es poden deteriorar. La criogènia refreda el material a la temperatura del nitrogen líquid, que és 196 sota 0, nitrogen líquid. Encara hi ha també, vull dir, l'heli líquid, l'heli, que s'obté també de l'aire, que pot arribar a 270 sota 0. Als Estats Units existeixen companyies que es dediquen a la criopreservació de cossos o de caps humans pels que han pagat ells o els seus familiars immenses fortunes amb l'objectiu de reanimar-los en el futur. La companyia més famosa, més important, sempre que es busca documentació sobre això surt, és Alcor, que d'alguna manera vol dir rescat criogènic alopàtic. Alcor, en anglès. Es va fundar l'any 72, es troba a prop d'Arizona, a uns 100 quilòmetres de Califòrnia, com hem dit, als Estats Units. I actualment té uns 800 membres, Alcor, que han completat, diguem, han fet tota la documentació i els pagaments que s'han de fer, i també la documentació legal, que costa molt, per ser processats quan morin, podríem dir, i uns 70 pacients que ja els tenen amb suspensió criogènica, per tant, congelats després de morts. Els defensors de la criogènia indiquen que temperatures, que aquestes temperatures, diguem, de 196 sota 0 amb el nitrogen líquid, tota l'activitat biològica queda aturada. I això sí que és cert. O sigui, es paralitzen el moviment de les molècules i dels àtoms del nostre cos i queda com inactiu. Altra cosa després és el fet contrari, és a dir, descongelar i posar de nou en marxa tot aquest organisme que de moment és molt impossible de fer. S'ha de tenir molt en compte també quan es declara que una persona és morta. Avui dia aquest es compleix quan doncs, hi ha una mort cerebral, no del cor només, sinó del cervell. O sigui, quan hi ha una falta total d'activitat en el cervell que es determina amb un electroencefalograma. La mort comença després d'aquesta aturada cardiorrespiratòria, podríem dir, però en aquest moment encara moltes cèl·lules de l'organisme es mantenen en activitat. Quan un client és declarat oficialment mort, podríem dir, aquesta companyia americana, Alcor, comença a refredar el cos mentre una màquina manté la sang circulant i subministrant oxigen constantment. S'injecten drogues per reduir el ritme del metabolisme i, per tant, que hi hagi menys ansietat d'oxigen i d'energia. Després es canvia la sang, es treu totalment la sang i s'hi posa un substitut, un anticongelant, com hem dit també abans. Primer es manté a 2 o 3 graus sota zero i després de 2 dies es passa a 80 sota zero i se li administra doncs, alguns altres crioprotectors, fàrmacs, doncs, que puguin mantenir aquesta temperatura tan baixa. Finalment, el pacient es col·loca en una bossa especial i en un tanc, un gran termo d'alumini, de 3 metres d'alçada, i en cada termo d'aquests s'hi poden posar 2 pacients. I es mantenen aquí a 196 graus sota zero, amb nitrogen líquid, tot esperant que algun dia, doncs això, la ciència desperti el seu cos del son profund d'anys d'espera. Tot, de moment, molt improbable. Amb recipients també més petits, però molt semblants, s'hi conserva el cap d'alguns pacients. Només el cap, i dient que després ja reconstruirien el seu cos. És lògic pensar que d'aquí a unes quantes dècades, o vés a saber, d'aquí a uns quants segles, la ciència hauria avançat suficientment com per descobrir el per què, com ara no es coneix encara, de que alguns animals també passen llargs períodes hibernats i després poden tornar doncs, a reviure, i això fer-ho doncs, amb humans. El problema de la criogenització, de la congelació o de la hibernació de cossos humans morts, és la destrucció de les seves cèl·lules, com hem explicat avui en aquesta xerrada. El cos humà té molta aigua, es formen uns cristalls de gel, es perforen les membranes de les cèl·lules i després, a l'hora de la descongelació, pot ser que aquest cos estigués constituït totalment per cèl·lules danyades. No obstant, avui dia reemplaça una bona part de l'aigua del cos per productes químics que no facin augmentar tant el volum com poden ser el glicerol, semblant a la glicerina, i aquest diguem, procediment minimitza la destrucció de les cèl·lules que d'altra manera seria catastròfic. Es té molta confiança en una nova tecnologia que se'n diu la nanotecnologia, un dia en vam parlar-ne, que és fabricar petitíssimes màquines i aquests micromàquines o microrobots de la mida d'un àtom es podrien entrar al cos humà i reconstruir cèl·lules danyades o l'hora, diguem, de ressuscitar, podríem dir-ho així, el cos congelat. Ressuscitar un cos també té el seu problema. Hem de considerar que el cos congelat pertany a un cadàver i no a una espècie animal amb hibernació, que és diferent. Possiblement mai s'aconsegueixi tornar a la vida un cervell mort. La dificultat més extra que hi ha és doncs, que en el cervell, diguem, els records, que podríem dir, doncs, tota la identitat de la persona, doncs, serà difícil de tornar a fer reviure. La reparació, diguem, de si això del cervell s'arribés a aconseguir, la reparació del cos també sembla que té una solució més fàcil que no pas la del cervell, perquè vull dir, també hi ha transplantaments, hi ha enginyeria genètica, hi ha fabricació d'òrgans i pròtesi artificial, no? També seria difícil amb una persona que l'haguéssim hibernat durant uns anys o durant segles el retornar aquí. Imaginem-nos al cap de 500 anys doncs de tornar a reviure, es podrien plantejar problemes ètics, mèdics, econòmics i altres que fessin molt difícil justificar l'esforç que s'ha fet per retornar a la vida en aquest ésser doncs, que va morir doncs, fa 100, 200, 500 anys. No? Tot plegat, diguem, forma part d'una il·lusió de l'ésser humà d'escapar-se de la mort i amb la criogenització s'hi veu una escletxa molt petita, però una escletxa de retornar en el futur. A Espanya no hi ha centres de criogenització i s'ha d'enviar el cadàver a l'estranger i és molt complexa perquè s'ha d'embalsamar. Això invalida molt després la futura criogenització. N'hi ha que el donen a la investigació i llavors a través d'aquí sí que es podria arribar a fer. Existeix una societat espanyola que se'n diu de crionització que té un centenar d'afiliats, però persones, diguem, amants d'això, no que hagin demanat doncs, congelar-se després de morts. Ara, com hem dit, sí que Alcor, Estats Units, Arizona, té unes 800 persones afiliades i d'aquestes n'hi ha 6 espanyols que volen ser congelats després de morts en aquesta temperatura, doncs, diguem, de 196 sota zero. El cas més espectacular va ser el de Walt Disney, que va morir l'any 1966 i es va dir que reposava en una cripta criogènica d'aquestes. Després es va desmentir, perquè doncs va ser cremat i, per tant, res d'això, però la llegenda, diguem, es va confondre perquè en aquest mateix any va morir un metge, James Bedford, d'Estats Units també, un doctor en psicologia, que tenia càncer i va mostrar el seu interès en que el tractessin i el congelessin després de mort. Com que va morir pocs dies després de Walt Disney, i Walt Disney ho havia dit alguna vegada, es pensava doncs que en aquesta empresa americana d'Alcor tenien congelat a Walt Disney, però no. El que tenen congelat és el cos del doctor James Bedford, que doncs li van injectar, li van inocular heparina per evitar que la seva sang es coagulés, primer, li van practicar una respiració artificial i un massatge, i després van anar refredant el seu cos fins a 196 sota zero, que el mantenen encara ara. Els perills més greus són, com en diem, deteriorar-se, destruir-se les cèl·lules cerebrals pels cristalls de gel o per una accidental descongelació que hi hagués. I avui dia, doncs, com hem dit, s'han dissenyat petits robots que entren al cos humà i veuen com està en cada moment, veuen com està el grau de congelació i veuen també doncs, si hi ha algunes cèl·lules danyades que després es poguessin reconstruir. Però, de moment, cap s'ha descongelat i ha retornat a la vida i, com dèiem al principi, doncs n'hi ha 800 d'afiliats en aquesta empresa d'Alcor i 70 estan en suspensió criogènica, per tant, estan congelats en aquestes criptes de 3 metres d'altura, d'alçada, a 196 graus sota zero. I d'aquí doncs, es pot esperar el que podríem dir, entre cometes, la seva resurrecció. Doncs, amics, fins aquí el programa d'avui de ciència. Una part podríem dir dedicada a futurologia. Tindrem una mica més d'informació de com evoluciona aquest apassionant tema de congelar el cos humà i tornar a reviure al cap d'uns anys, si això és possible. Nosaltres tornarem en un altre programa d'aquí a un mes, Ciència a l'abast de tothom. De moment, us desitjo molt bon dia a tothom, bona tornada a l'escola i al treball per aquells que aquest mes de setembre, doncs així en sigui. Bon dia.
The smell of your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your hometown. I need some shelter of my own protection, baby. Be with myself and center. Clarity, peace, serenity. Go alone. I must take the baby steps till I'm full grown. Full grown. Fairy tales don't always have a happy ending, do they? And I foresee the dark ahead if I stay. Self and center, clarity, peace, serenity.